primer, d'una a dues del migdia, aquí a RAC1, 132.000 oients. Els esports en Repsol, el Girona llença la tovallola i no recorrerà les sancions de Mitchell i Daily Blind a apel·lació. Ahir el comitè de competició va desestimar els recursos del club gironí i ni el tècnic ni el central participaran dissabte en el partidàs contra el Real Madrid al Bernabéu a 7:15 PM. També han estat inflexibles amb Víctor Roque, tot i que el Barça no es dona per vençut i intentarà que el brasiler pugui jugar diumenge a l'estadi olímpic davant del Granada. Però quin és el criteri que ha seguit el comitè de competició per desestimar les peticions? Segons l'escrit, les proves apartades pels dos clubs catalans no serveixen per contradir el que els àrbitres van escriure a l'acte, és a dir, el que val és el redactat i no se'n parli més. No sabrem mai què hauria passat si el Girona hagués anat a apel·lació. El que sí que sabem és que aquest comitè és el que va indultar Nacho i el va deixar jugar contra el Barça la primera volta. Al central del Madrid li van caure 3 partits per aquella duríssima entrada sobre Porto a Montilivi, però a apel·lació li va reduir a 2. Per cert, Nacho s'ha lesionat i es dubta pel partit contra el Girona. Ancelotti s'ha quedat oficialment sense defenses centrals i des de Madrid ja diuen que haurà de fer un experiment en Carvajal i Tchouaméni a l'eix de la defensa. Precisament a Madrid s'ha penjat una lona gegant del Girona amb el lema «Quan el currículum no ho és tot». L'acció recorda la pancarta que Joan Laporta va penjar a prop del Bernabéu amb el ganes de tornar-vos a veure. Pel que fa a la del Girona, l'ha pagat un dels seus patrocinadors, Marlex, una empresa de recursos humans, està col·locada a tocar de la plaça Major de Madrid. Més coses. Javier Tebas ha anunciat accions contra Real Madrid Televisió per la seva persecució permanent i alarmant als àrbitres. Ahir el president de la Lliga va participar en un acte a PortAventura i des d'allà va explicar que el canal és una concessió pública i que, per tant, ha de respectar els valors de l'esport. Doncs bé, com que no ho fa, des de la Lliga ja estan revisant les condicions de la concessió. I a tot això, i en la línia del que us hem anat explicant aquí a RAC1, Deco ha descartat que Rafa Márquez sigui l'entrenador del Barça la temporada que ve. Ho ha dit a TV3 aquest vespre, on ha afegit que valoren molt la feina que fa el filial, però que no pensen en ell pel primer equip.
Rafa sí que está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser entrenador.
¿No es opción ahora mismo para relevar a Xavi?
No, a ver, dijo y Jan dijo que si algo pasara,
como urgencia sí, pero
urgencia sí, pero la decisión de futuro es algo que hay que ir con bastante más análisis.
Recordem que unes hores després de l'anunci de la de Xavi, Márquez ja es va postular en acabar un partit al camp del Fuenlabrada. Deco també va esborrar de l'equació Thiago Mota i José Mourinho. A la Copa, l'Atlètic de Bilbao agafa avantatge a la segona semifinal després de guanyar 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Els bascos es van avançar de penal a la primera part i a la segona van sortir vius de la llau d'ocasions de l'Atlètic de Madrid. Feia més d'un any que els de Diego Simeone, no perdien al Metropolitano. La tornada és d'aquí 3 setmanes a Sant Mamés. I a la Copa de la Reina, el Barça de femení ja és a les semifinals després de golejar 8-0 al Sevilla. El sorteig es farà demà. Encara en futbol, Espanya és l'únic país de la Unió Europea que ha refusat girar l'esquena a la Superliga. El govern francès de Macron ha proposat que els 27 països signin una declaració conjunta en contra d'aquest projecte de competició, però el govern espanyol s'hi ha negat. A canvi, el govern suggereix reunir-se amb els ministres d'esports dels 27 per continuar-ne parlant. I en bàsquet, la penya jugarà els vuitens de final de l'Eurocup contra l'Ulm d'Alemanya. A partit únic, Alemanya i es jugarà el 5 o el 6 del mes que ve. De fet, ahir el Joventut es va quedar sense opcions de jugar a casa després de perdre de 14 punts davant el Prometei d'Ucraïna. I nou embolic entre l'esport espanyol i el dopatge, us ho vam anar explicant ahir, aquí a RAC1, la Federació Mundial ha suspès provisionalment Mokatir per saltar-se 3 controls antidopatge. Katir, sens dubte, és, m'atreviria a dir, una de les 5 grans estrelles de l'atletisme espanyol del present. De fet, és el vigent subcampió del món en 5.000 metres i ara veurem què passa, perquè no oblidem que estem a poc més de 6 mesos per la inauguració dels Jocs Olímpics de París.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Tornem al RAC, com hem fet al començament del programa, per saber com està la xarxa viària catalana i perquè ens compti cotxes i tractors. L'Àlex Huguet, bon dia. Àlex? Aviam si podem recuperar Àlex Huguet per saber quina és la situació a hores d'ara a la xarxa viària catalana, tenint en compte que avui també s'espera que sigui un matí complicat per culpa de la sortida d'aquests tractors que encara quedaven a la ciutat de Barcelona. Àlex Huguet. Àlex?
Molt bon dia, doncs sí, de moment es manté la situació per entrar per la Diagonal de Barcelona des de la B23, on es desvien els vehicles per lateral i hi ha cues des de l'altura de Sant Joan d'Espí, malgrat que els tractors han començat la marxa lenta de sortida per Esplugues i, per tant, també afecta molt el trànsit de sortida de la ciutat de Barcelona. L'accés també és molt complicat des de la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Trinitat, on hi ha cues des de Cornellà fins a l'altura de Sant Gervasi durant 7 quilòmetres, i en sentit sud, en aquesta B20, continuen els problemes en tot el tram durant més d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat. Pel que fa a la Ronda Litoral, hi ha cues ara des de Sant Adrià durant 5 quilòmetres en sentit sud i en direcció a Besòs per la zona franca i Montjuïc, i a la resta de vies el tram més destacat són els 4 quilòmetres d'aturades a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit Tarragona, i lluny de l'àrea metropolitana, recordem, a la C14 es manté la calça detallada per un accident de primera hora que fa desviar els vehicles per la carretera Vella a l'altura d'Organyà. És tot des del RAC, bon dia.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts. Aquí al món a RAC1, votant el millor diàleg de la setmana, perquè demà, com som a Lleida, a la llotja de Lleida, en el dia de la ràdio, no farem el diàleg. Hi haurà el Bartolí a Lleida, però no hi haurà diàleg, que el farem avui, per votar el millor diàleg de la setmana. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé. Preparats per anar a la capital de la terra ferma.
Qui vindrà?
Demà? La Mònica Osart, el Xavi Bundó, l'Alfred García,
cantant. Cantarà en directe a la llotja de Lleida.
L'Anna Gómez.
Molt bé.
Tu mateix. I
falta molta gent encara,
Falta molta gent per dir.
Més que no t'importa gaire.
Sí, ja t'he dit uns quants noms, ja. Sí. Bueno, i tant.
Els de la casa, sí.
Tres
a Conillera.
Tres a Conillera, exacte. Dic, hi ha una altra castoriana de Lleida. Pere Mas també, cert.
Felipe Huguet.
Molt bé.
Josep Cuní.
Ah, exacte. Bueno, també hi haurà la Marga...
Ventura.
La Marga Ortuño i la Montse Girona també hi seran, ho dic per si les vols fer participar.
La Mònica Osart.
La Mònica Osart ja l'hem dit. Sí.
Per firmar llibres.
Clar. Presentarà, parlarà del seu nou llibre.
Com es diu?
Fenòmens extrems.
Estranys. Anem amb el diàleg d'avui. Sortegem un xec regal a partir de les 9 demà, a la llotja de Lleida. Primer que arriba, el primer que seu. De 9 a 12 ens ho passarem la mar de bé aquest dia de la ràdio. Riurem molt. Aquest xec regal... Ai, l'alcalde de Lleida també vindrà. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya. Una entrada doble per anar a un dels concerts, el que vulgueu, del Festival Terramar CaixaBank a Sitges, que es farà a l'estiu. Hi haurà, podeu escollir, o Ludovico Einaudi, o Hauser, o Sopa de Cabra, o Antònia Font, o Camela, o Anna Mena, o God Save the Queen, i molts més. Mireu el calendari i el que vulgueu. Una entrada doble. I atenció, una altaveu intel·ligent, Echo Show 8 de segona generació, amb pantalla Full HD intel·ligent, Alexa i càmera de 13 megapíxels. Déu-n'hi-do, la tòmbola d'avui, aquests són els finalistes de la setmana. El primer.
Les sensacions que desperta la cançó Zorra, guanyadora del Benidorm Fest, a Federico Jiménez Los Santos a E-Radio.
Unos señores de la tercera edad han hecho como una canción que ella es Yolanda Díaz, de rojo. O sea, es que la he visto y cuanto más la veo, más me convenzo. Yo no sé qué hacer conmigo mismo, que van a un karaoke del Inserso y te venga, va, alguien que tenga voz. Si no se sabe si está cantando o están las últimas.
Correu a dialing@rac1.net. Assumpte Los Santos, el segon.
El moment Guille, del Guille Milky Way, bramant el món a RAC1.
En una cosa gran com aquesta, i freda, i amb reverberació i tal, l'única cosa que funciona
¿Saps què és? Per tenir un feedback del públic.
Però què te passa avui?
Diguis el que diguis. Fins i tot si no dius res.
Assumpte guiri, el tercer.
L'opinió d'un locutor de Tiempo de Juego de la Copa sobre l'entrenador del Celta, Rafa Benítez, abans i després del partit contra l'Osasuna, que van acabar guanyant els gallecs.
Hola, Pereiro. ¿Te gusta la alineación del Celta?
No he comido ni el postre, ni tomado ni café con la alineación que me ha mandado. Me he rendido y somos equipo de segunda división. No tiene vergüenza este entrenador, no tiene vergüenza. Y esto para empezar. Cuando estás jugándote el pellejo, tienes que poner en el campo lo mejor que tienes. A Rafa Benítez lo fichó el Celta, pero le paga el Depor. Estoy convencido.
¡Gol del Celta! ¡El equipo de Benítez! ¡Qué planteamiento de genio! ¡Qué bestia de los banquillos!
¿Algo que decir, Pereiro?
Benítez es Dios.
Assumpte Cope, el quart.
Una locutora de Ràdio Nacional d'Espanya de les Illes Balears acaba com pot un butlletí informatiu.
Que va patir contra el Betis i també amb les dues noves incorporacions, Nacho Vidal i Randonji.
I a la cultura parlarem de noves confirmacions en el cicle del concert de Jardí. Amaral i Anna Mena actuaran en aquest cicle que se fa a Magaluf durant els mesos d'estiu. I per tancar aquest sumari, a les portes del cap de setmana volen saber quin temps ens espera. Agència Estatal de Meteorologia, Ivan Álvarez, bon dia.
Bon dia. Avui a les Illes Balears.
El cap de setmana volen saber quin temps ens espera.
Usted se mía, usted se orina.
Assumpte Balears. I l'últim tall.
Al Món RAC1 parlem del nou llibre de la Mònica Usart.
Passa que avui arriben a les llibreries. Fenòmens estranys.
Extrems.
Fenòmens extrems. El nou llibre de la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart.
Avui arriba a les llibreries. Fenòmens estranys.
El llibre es diu Fenòmens Extrems.
Com es diu? Com es diu?
Fenòmens Extrems.
Assumpte llibre. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis i l'entrada doble per anar a un dels concerts del Festival Terramar CaixaBank de Sitges, el que vulgueu d'aquest estiu, per dues persones, i un altre veu intel·ligent, EcoShow 8 de segona generació. 9:12 i així acaba els apunts.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Joan Julivert, Susana Cuadrado i David Fernández. A l'ull de poll, Tian Riba.
Conchi Baray, bon dia.
Bon dia.
Susana Cuadrado, bon dia.
Què tal, bon dia.
David Fernández, bon dia tingui.
Bon dia tingui.
Bon dia tingui. Hola, què tal, com estàs?
Bon dia, bé.
Com estàs?
Bé.
Hola,
què? En Ourense, no? Una mica?
Estem molt a favor d'aquestes coses.
Molt a favor. M'ha recordat aquella campanya d'Alejandro
Fernández. Bueno, que li va donar molts vots, aquella, eh?
Sí.
La de l'Alejandro a l'Ajuntament de Tarragona.
Sí.
Fa molts anys, això. Bueno, molts anys. Sí, molts
no,
anys.
Bueno. No sé quants anys deu fer, però...
Home, mira, doncs devia 2011.
Ser això. 2011.
Sí?
Mira.
La...
Doncs fa molts, eh?
Sí.
Fa molts.
Ara queda prodigiosa.
Sí, perquè ja no saps que moltes vegades...
2 i mig.
Què fas normalment per quan... per aconseguir vols, però esclar... Dani, tens la cançó? Va. Podem recuperar la cançoneta? Va. Bueno, la cançoneta dura 2 segons. És l'In the Navy del Villas People, que tothom, amb segons quines circumstàncies de matinada, en fi, ho ha ballat o ho ha intentat, o com a mínim s'ha mogut una mica, i esclar, resulta que el candidat de com es diu això, Democràcia Ourense, es diu, de democràcia orensana per les eleccions del diumenge aquesta, no l'altra, el 18 de febrer, es diu Gonzalo Pérez Jacom, cantava, feia una versió perquè la gent el voti. Escolteu.
A la Junta, Orense va decidir. A la Junta, Orense va resurgir. En la Junta, Orense debe elegir. Democràcia, Orensana, sí.
Oye tú, oye tú, esta vez decides tú.
Mare de Déu. Gonzalo Pérez Jacom, alcalde de Orense. Alcalde, ideólogo, microliberal, escritor, diletante, atletismo y taxofilia. Emprendedor.
Hi ha vídeo d'aquesta cosa o no?
M'encanta l'expressió, hi ha vídeo d'aquesta cosa.
Sí, sí, hi ha vídeo.
Perquè, clar, el tema és com va vestit el candidat.
Hi ha vídeo penjat pel mateix senyor, eh?
Val.
I balla, eh? Mira, mira, mira! Jo la sé. Bé, bé, bé. Bé,
Moi, per favor. No, passem-ho, sisplau. Passem-ho, sisplau, a la redacció i pengem-ho, perquè és un senyor que, a més, saps aquella gent que...
Ara els envio.
Sabien, arriba, li han col·locat un micròfon, es posa uns auriculars i canta davant d'un micro, saps allò com gravant la cançó com si fos de Bess Bisbal?
Aquest senyor... Doncs això,
el final és esplèndid, el final de la cançó.
És un senyor controvertit,
aquest final, no?
El final és esplèndid.
Que, per cert, sabeu el que és, no, la taxofília?
No.
Endreçar papers.
Ah.
Sí.
Potser té un toc.
No, el que potser té... Bueno, no, és una cosa que està molt bé. Potser l'hauria de fer jo. Potser l'hauria de tenir jo, taxofilia.
No el tens, aquest.
No. Taxofilia. No, el tindré aquest. No, és impossible que el tingui. Taxofilia. Però és bestial, aquest home. Democràcia Orensana.
Democràcia Orensana.
Que es posarà... Que la setmana que ve en parlarem molt del tema de Galícia. Perquè seran unes eleccions molt interessants. Molt interessants i que poden tenir una repercussió en la governabilitat d'Espanya molt interessant, de present, però sobretot de futur. Bueno, són les 9:17, un moment, mentre el Tian està aquí entregant el videoclip perquè està enganxat.
Sí, ja l'he enviat. Jo crec que aquest senyor és controvertit...
L'Oriol de Balanzó...
De per si, eh?
L'Oriol de Balanzó envia un missatge dient que hem de buscar Jacom Magosto, perquè era de quan era presentador de la televisió local.
Sí, és que aquest senyor té una història.
Diu... Espera un moment, perquè Albert Sort diu que es pronuncia Jacome. En castellà, Jacome.
Jacome.
Diu que no s'ha vist, diu el Balanzó, diu que no s'ha vist gent tan feliç i col·locada en la vida de la tele espanyola. I Arnau Mañé, des de Madrid, m'envia que aquest senyor pot ser clau en la governabilitat de Galícia. Serem molt a favor.
Aquesta campanya...
Estarem
hem d'enviar reforços a...
Oye tú, Anton Lozada, eh? Esta vez decides tú.
Però quan diem que pot ser clau, sabem de quina tendència, de quin peu calça?
Mira, jo, clar, poca broma amb una cosa, aquest senyor és l'alcalde d'Ourense, eh?
És l'alcalde d'Ourense, sí.
Poca broma, no estem parlant d'allò d'un sotacarro que ha aparegut aquí a les nostres vides, eh? Que aquest senyor és l'alcalde d'una de les, d'allò que en diuen capitals de província de l'Estat, eh?
Fundador de la primera carrera d'escaleres d'Europa. Deu ser una cursa...
Carrera d'escaleres?
De pujar escales. No, és un...
Però quin alcalde té Ourense?
És un personatge, per això et dic que estic ara... Bueno, ja ho trobaré.
Jo estic per fer una cosa, però no pot... No.
A trucar a Jacom.
Perdó,
a trucar a Jacom.
Ja t'has dit que era microliberal?
Microliberal, diu ell. Jo trucaria a Jacom.
Microliberal.
El David, que és una persona seria, diu que no. No, és que no.
Jacom.
Que és dijous jardin.
És Jacome?
Jacome.
Magosto. Busca Jacome Magosto. Diu l'Oriol de Balanzó, Jacome Magosto.
Magosto.
Diu que tendeix al PP. O sigui, que si necessita un escó...
Tendeix.
És a dir, que si necessita un escó algú, li donarà el PP.
Clar,
és a dir, caldria saber amb qui té l'alcaldia de Durense, si té majoria absoluta, si necessita el PP...
Records de la Neus Tomàs des de l'AVE, que ens envia que una pàgina del diari Punès habrá chupitos a fartar, que és una frase de l'alcalde de Durense. Sí, sí. Però quin personatge... Diu que és el Qualifesta, és el plan de Gonzalo Pérez Jacome.
Sí.
Diu que, a més, es veu que aquest home està en el punt de mira de la fiscalia per uns àudios en els que se l'escolta de presumir de les seves dots per blanquejar diners i finançar el seu partit.
És un personatge, ja t'ho dic, sí.
Sí, sí. I a l'enganxada de cartells deia: este jueves 23:55, pegada de carteles en Parque de San Lázaro, achégate a do, a verá vicá e chupitos a fartar. És una manera de viure, també no et pensis.
Aquí diu unes notícies de Galicia Press que diu: el alcohólico magosto del nuevo alcalde de Ourense y otros vídeos virales de Jácome, o Gonzalo Pérez Jácome ya ha protagonizado su primera polémica como alcalde de Ourense. El primer día laborable en el cargo no solo ha propuesto cambiar las fiestas locales de fecha, sino también ha sido multado por su propia policía local por aparcamiento indebido al lado del ayuntamiento.
Tu t'imagines que Jaume Collboni... Sí, que Jaume Collboni o el Lluc Salelles...
El,
cap,
li el primer dia els multen.
Els multen, hòstia.
Pues Jaco, bueno. Aquí està. Bueno, ja està. Bueno.
In the Navy. In the Navy. Bueno, escolta, anem a parlar de coses sèries. Dels tractors que han fet nit a Barcelona, una cinquantena han anat fins al Parlament de Catalunya fa uns minuts que hi han arribat amb la intenció que el rebi la presidenta Anna R. Ja hi tenim el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. Estem ara just a les portes del Parc de la Ciutadella, on hi ha dos tractors de la cinquantena que s'han desplaçat fins aquí, que podran entrar fins a la porta del Parlament, on, com deia Jordi, seran rebuts per la presidenta del Parlament.
Però, perdona, seran rebuts per la presidenta del Parlament? Ho teníem, estava previst o no?
No, això va ser una qüestió improvisada ahir al vespre, no? Quan van decidir quedar-se, doncs els va proposar això, de poder venir fins al Parlament i que la presidenta, doncs, els rebria el manifest, els atendria, i per això, doncs, aquest matí, des de primera hora, nosaltres ja estem explicant, doncs, aquest canvi, que això no se sabia ahir al vespre, perquè això es va decidir, doncs, a última hora.
Ja han arribat al Parlament?
Sí, hem arribat, ara estem... Bé, al Parlament no, estem ara a l'entrada del Parc de la Ciutadella. Sí. Han pactat que dos tractors entrarien, i ara un dels problemes que hi havia, i per això jo estic amb el tractor de Miquel Solsona, pagès del Berguedà, nosaltres hem pogut fer recorregut dalt del tractor i encapçalant la marxa, i ara estan mirant a veure si el tractor pot passar per la porta del Parc de la Ciutadella. Aquí val a dir ara que hi ha una mica de rebombori perquè diferents diputats de diferents partits polítics han sortit aquí a la porta a rebre'ls i ara estan, doncs, comentant amb els pagesos una mica tot plegat.
Molt bé. Gràcies, Josep. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
Molt bé, val? Fins ara.
Val, fins ara. Són les 9:22 minuts. D'aquí una estona parlarem del tema de la pagesia, d'aquí uns moments, d'aquí una estona parlem dels pagesos, perquè vull parlar ara després de la reunió amb el portaveu de la plataforma del CCF a la Catalunya Central, perquè més enllà del que ha significat per molts barcelonins i barcelonines les coses com són, un fenomen, diguem-ho, de més folclòric. Sí, vull fer un davantal molt irònic, que la gent de vegades la ironia no la capta. Una cosa que tinc amb el Quim Monzó, que d'un llibre del Douglas Kaplan sobre el tema de la ironia, que la gent no capta la ironia, que és que aquí sempre vam sortir a les 8 del vespre a aplaudir tothom, a les 8 del vespre a aplaudir els sanitaris, i resulta que estem dos anys després de la pandèmia, estem fotent, la gent està fotent més castanyes a les infermeres que abans de la pandèmia. O sigui, imagina't. Sí, així estem. Pues amb el tema dels pagesos, exactament igual. Ahir la gent es feia fotografies davant dels tractors, que és com quan venien els carrets Davidson aquí, o quan, i més enllà de preguntar-se molts per què estaven aquí els tractors, com hem fet aquests últims dies de preguntar-nos.
Hi havia alguns que semblava que veien un tractor per primera vegada de la vida.
Efectivament, efectivament. Són les 9:23, però, si permeteu, ha arribat el Benet i Lligo, ahir cap a quarts d'11 de la nit s'acabava el judici al Dani Alves, i el Benet ha estat dels pocs que l'ha pogut seguir en directe. Ara, d'aquí uns moments, un segon. Hola, què tal, Noemi? Com estàs?
Molt bon dia, molt bon com dia. Esteu?
Mira, fatal, com sempre.
Atenció, perquè només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles per un temps limitat. És el moment perfecte perquè els més intrèpids puguin fer-se amb els millors preus amb fins a un 40% de descompte en una selecció de joieria El Corte Inglés i fins a un 50% de descompte en una selecció de rellotges Fòssil i Skagen. I encara més, també fins a un 50% de descompte en una selecció de bijuteria Michael Kors. Així són les ofertes límit. No oblidis, només fins a l'11 de febrer i només al Corte Inglés, a més de les teves compres a botiga, web i app. I per cert, que aquest divendres t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda per explicar-te un munt de contes sobre el Carnestoltes. Recorda, demà divendres a la tarda, històries de Carnestoltes al Corte Inglés de Sabadell. Per meva res més, fins demà. Adéu-siau.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer
per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig, veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Ser infiel con el mito de tu pareja es excusable.
Me acosté con Coque Maya.
Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya protagonizan la comedia romántica de la temporada. Este San Valentín viaja a Miami con Buscando a Coque. 14 de febrero solo en cines.
Soc Junts Condé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Joves més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
El perquè de tot plegat.
9:28. Hola, Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Cansat.
Quina vas acabar?
Doncs el judici va acabar passades les 10 de la nit.
Passades les 10 de la nit.
Sí,
no
sí.
Es podia fer amb dos dies més, per exemple? Pregunto, la meva ignorància. No?
De fet, ahir va haver un moment que tots els periodistes que estàvem allà donaven per fet que avui encara hi hauria judici, perquè havien quasi les 8 del vespre i encara havia de declarar Alves, encara s'havien de fer els informes finals, vull dir que encara quedava molta teca. I normalment els edificis i de la justícia hi ha una hora que tanquen i tanquen, però no, el tribunal tenia moltes ganes d'acabar-ho ahir i per tant doncs va accelerar fins que s'acabés.
Per tant, ja està el cas vist per sentència.
Sí.
Quan trigarà la sentència, més o menys?
No ho podem saber. Les sentències no tenen un
termini
fixat, però bé, unes setmanes, dos mesos,
sí,
com a molt. El que sí que sabrem abans és que ahir, just acabar el judici, la defensa d'Alves va demanar l'alliberament immediat del jugador, i per tant el tribunal això sí que ho ha de resoldre molt ràpid.
Tens clar el que passarà, no?
Bé, jo crec que serà que no. Que
no m'ho dic gaire convençut.
Bé, perquè...
T'has quedat amb algun dubte?
Aquests casos sempre són complicats. Jo tinc bastant clar com ha anat el judici, també hem seguit tota la causa, tenim tot el context, i crec que...
Però perquè una cosa és l'opinió pública... Perquè l'opinió pública dicta sentència cada quart d'hora amb tot. Sí. Va? Amb tot, amb tot. En tots els casos i tot. Tothom ho té molt clar tot. Però tu creus que no està tan clar?
Jo crec que no és una cosa segura al 100%. És a dir, que és un cas que jo, si hagués d'apostar, apostaria per una condemna, però sí que, bé, parlant amb els companys, parlant amb les parts després del judici sobre com ho havien vist, doncs bé, són les agressions sexuals sempre tenen un marge d'interpretació pel tribunal que sempre et fan tenir doncs, un cert dubte sobre el resultat final. Això és així.
Val. Tu vas poder seguir tot el judici?
Sí, tot el que vam poder seguir ho vaig seguir.
Tu com ho seguies des d'un punt de vista visual? Tu veies la sala?
Nosaltres veiem la sala des de, diguem-ne, hi ha una càmera a la porta de la sala, per tant veiem el tribunal de cara a nosaltres, veiem de perfil a les defenses i les acusacions i veiem d'esquena a Dani Alves i al mosso que el custodiava. Aquesta és la visió que vam tenir. Què no vam veure? No vam veure la declaració de la víctima, que era porta tancada, i no vam veure les imatges que ahir, durant gairebé dues hores, es van reproduir de la discoteca, les cames de seguretat de la discoteca, i les que va gravar accidentalment el primer mosso que va arribar a la discoteca Sutton i que va parlar amb la noia, que tenia una càmera personal al pit, que no s'hauria d'haver activat, però es va activar, i per tant hi ha aquella gravació. Això, sabem que... d'ella explicant, diguem-ne, de manera espontània, just després dels fets o poc després dels fets, doncs com...
Això no ho vas veure, però ho vas poder escoltar o no?
Exacte. Aquí vam sentir una mica el que deia tant el mosso com la noia, com altres, però no ho vèiem. Sí que veiem a tota la gent que estava dintre la sala mirant a un monitor, però el monitor nosaltres no el veiem. Llavors, és veritat que hem pogut seguir bona part del judici, també és veritat que ens falten doncs, alguns elements com aquestes imatges o la declaració de la víctima.
Però digues per què no es poden veure aquestes imatges per l'Àngel Nova. Explica. És interessant saber-ho. Sí.
Bé, no, l'objectiu era la protecció de la noia. De fet, vèiem la sala mentre ells veien les imatges, però quan pel que sigui en aquelles imatges, per exemple, quan parla amb el mosso, diu el número de DNI, ens ho tallaven
perquè
nosaltres no, perquè ningú des de fora de sala tingués accés a la informació personal.
Com estava Dani Alves?
Dani Alves ha tingut durant tot el judici una actitud, diguem-ne, tranquil·la, estava assegut al banc dels acusats, moltes vegades abaixava el cap, d'alguna manera es mostrava una mica afectat quan estava dins la sala, i sobretot la seva declaració, doncs va haver-hi aquells moments en què es trenca, no tant quan explica què va passar, sinó quan explica com va rebre ell la notícia i com l'ha afectat el fet de que l'acusin d'agressió sexual. És a dir, mentre ell va relatant els fets a preguntes de la seva defensa només, doncs va seguint un guió que no surt.
Clar,
del problema, que havia de dir.
Perdona, Benet, hi ha un problema. Si tu em dius a mi com a espectador privilegiat d'una situació que he anat assabentant-me pel que he anat escrivint els mitjans de comunicació, pel que has anat explicant tu, Benet, pel que he anat escrivint la Maica o el Toni Muñoz de La Vanguardia o a tots els diaris o les teles o tot plegat, com a espectador privilegiat diria una persona que canvia 5 vegades la seva declaració, doncs, home, no me'n puc enfiar gaire. No me'n puc enfiar gaire. M'entens? Per tant, a mi... l'opinió que em mereix aquest cas és de tancar, o sigui, de caso cerrado des del primer moment, però esclar, això és una cosa, això és fer de cunyat, no? Però sí que és veritat que ahir va dir una altra cosa aquest noi també, que és que anava mamat com una mala cosa.
Sí, mira, tots els judicis d'agressió sexual en el fons és una qüestió de credibilitat, però no només de si et creus més la víctima perquè ho explica d'una manera o et creus més l'acusat perquè ho explica d'una altra. Aquesta credibilitat, d'alguna manera, les versions de cada un s'han de sustentar amb el que és les proves perifèriques.
Evidentment.
És a dir, i aquí tothom juga a desacreditar o a posar en dubte que l'altra part digui la veritat.
Això és molt important que m'ho expliquis. Per exemple, qui desacredita amb el Dani Alves?
El desacredita, un, que durant tot el cas ha anat canviant de versió, dos, que ahir, per exemple, a mi em va sorprendre que només contestés a la seva defensa, és una manera de minimitzar riscos, no? La defensa marca un guió, hem de dir això i ho hem de dir d'aquesta manera, però doncs fa que el tribunal pugui pensar per què no s'enfronta a les preguntes, no? Hi ha coses que potser s'han deixat de preguntar, que la defensa no hi pregunta i les altres parts no tenen l'oportunitat. Caldrà veure si les proves de les empremtes dactilars del lavabo, segons la defensa, corroboren la versió d'Alves, però segons l'acusació, demostren que la noia, des del primer moment, les posicions que diu que s'agafen a dintre aquest lavabo, concorden amb la versió de la noia. El tema de, per exemple, va haver una és una tonteria, però va haver una contradicció fins i tot entre la versió, el testimoni que va fer la dona de Dani Alves, la Joana Sanz, i el mateix Alves. és un testimoni que va portar la defensa. La dona el que va dir és: aquella nit jo estava desperta, va arribar Alves molt, molt borratxo, va xocar, feia pudor alcohol, va xocar amb els mobles i se'n va anar a dormir. I l'endemà, el mateix Alves diu que quan arriba la seva dona està dormint i que ella es posa, i que ell arriba i es posa directament al llit al seu costat. A l'entrevista a La Vanguardia, que va donar el mes de juny, sí, diu que quan arriba a casa es dutxa i es frega molt fort perquè està, diguem-ne, penedit de la seva infidelitat. Llavors, clar, són detalls, en el fons no és rellevant si quan arriba està desperta la dona o no, però bé, sí que pot indicar el tribunal...
Que si que menteix, ha... si menteix amb el tema de la dona, imagino que pot mentir tot l'altre.
Exacte.
Val. En què no s'aguanta o hi ha dubtes de la, del cas d'ella?
El que la defensa ha jugat molt és en qüestionar el relat dels fets d'aquella nit abans d'entrar al lavabo del reservat on s'hauria produït l'agressió sexual. Segons les noies, tant la víctima com que no vam poder sentir directament, com les dues amigues que van declarar el primer dia...
Les amigues sí que les poden sentir.
Les amigues sí. I diuen que ja quan arriben, les conviden a passar al reservat d'Alves, des del primer moment se senten incòmodes, una va parlar d'una actitud babosa del jugador, allò de molt propera, etc., i que estan incòmodes en tot moment. La defensa el que diu és: escolti, mirin les càmeres de seguretat, jo interpreto que aquesta actitud incòmoda jo no la veig enlloc, perquè mirin, és ella que balla, que s'acosta a ballar amb Alves, és ella que el toca no sé què. Clar, són imatges, evidentment, que cadascú interpreta de la seva manera, eh? Nosaltres no les hem vist. Però diu, si això és així, si d'alguna manera no ens estan dient la veritat del que passa abans, per què ens han de dir la veritat del que passa a dintre i després? D'alguna manera, ahir, fins i tot l'informe final de la defensa d'Alves, el que venia a dibuixar és una mena de pla preconcebut, va parlar de que després de sortir del lavabo van veure l'oportunitat de, doncs, fer alguna acció en contra Alves.
Però per què?
Bé, s'interpreta, s'insinua, no ho van dir explícitament, doncs de treure algun rèdit. En què es basen? Doncs que...
Treure algun rèdit econòmic?
Entenc que sí.
Però si no, però...
Bé, el que diu la defensa...
Que ella inicialment va renunciar a demanar la indemnització, eh?
Sí. El que diuen és, mira, només sortir, hi ha una de les dues amigues de la noia que és advocada, només sortir, segons la noia, l'amiga, veu a la seva amiga molt afectada, el que ha passat alguna cosa, i ella truca al seu cap, que també és advocat, li diu, escolta, ha passat alguna cosa molt greu, li diu al mosso que arriba, jo sóc advocada, clar, ella ho l'amiga diu, faig això perquè, bueno, veig que la cosa ha estat greu i que això tindrà unes conseqüències legals, la defensa diu... Veieu? Diu això perquè de seguida veu l'oportunitat d'emprendre accions i de treure'n d'alguna manera un profit. Veurem al tribunal quina, diguem-ne, si compra aquesta teoria de que hi ha una intenció que, en tot cas, és molt ràpida, perquè és sortir del lavabo, la noia es trenca al cap de minuts, i de seguida s'hauria d'haver elaborat aquest pla per fer alguna cosa, no? Això és la part
estem
que...
Estem parlant, en el cas, la fiscalia demana 9 anys de presó, l'acusació en demana 12... tu creus que va per sota d'això?
És bastant probable.
Que anirà per sota dels 9, no?
És bastant probable, sí.
Porta ara, Alves, un any i escaig, no, a la presó?
Un any i escaig, va entrar-hi el 20 de gener de l'any passat.
Tu creus que s'estarà per molt temps més?
Aquí m'estàs demanant. Aquí estic demanant,
ja, sí, la loteria.
Depèn de la condemna, no? Perquè això s'estima els graus de la tercera part de la pena i tot això.
Ell ha demanat 3 atenuants. En cas de condemna, ell demana l'absolució, però que en cas de condemna es tinguin en compte 3 atenuants. El primer és la reparació del dany, perquè diu que ha dipositat 150.000 euros per pagar la possible indemnització que li pertoqui, ha demanat un atenuant per l'embriaguesa, que és aquest últim que s'ha afegit a última hora, i ha demanat un tercer atenuant per una mena de vulneració de drets humans per tot l'escàndol mediàtic, les filtracions de la causa... Bé, una cosa així una mica més etèria, però també l'ha demanat. Les acusacions diuen que cap d'aquests tres s'ha d'aplicar. La reparació del dany, diuen, sí, ha dipositat els diners, però aquest home en cap moment ha reconegut res, va donar una entrevista dient, condescendent, dient la perdono encara que m'hagi denunciat. És a dir, diuen, pots haver dipositat els diners, però no has reparat el dany, al contrari, segons què has fet, encara l'has agreujat. Pel que fa a l'embriaguesa, també la discuteixen, diuen, per què no ho vas dir durant tot un any i en canvi ara surts amb aquesta història, que a més no es pot comprovar perquè no et vas poder fer, ningú li va fer cap analítica després dels fets, etc. i el tema de, la, de les filtracions o de la polèmica mediàtica, doncs una mica també li diuen tu també hi has jugat quan has fet diverses entrevistes. O una entrevista a La Vanguardia, va sortir el programa aquell Ahora son soles, o no sé quin era que va dir que no coneixia la noia. És a dir, que li discuteixen totes tres, però sí que és probable que el tribunal, en cas de condemna, doncs alguna d'aquestes, sobretot reparació del dany, segurament li pugui acceptar.
270 acreditats, o 240, no?
Sí, no sé si van venir tots, perquè...
No, 240 és molta gent, eh?
Algun mitjà em va cridar més d'un i després no vaig anar, sí, sí. No vaig anar un, però sí, sí, hi havia molts periodistes, també, no? Molts brasilers, evidentment. Que algunes vegades doncs, els hi havíem de traduir o explicar com funcionava, perquè això de la justícia a vegades és com tan antic, no? O que no s'entén els processos que
antic
que
ho és.
I clar, els hi havies d'explicar una mica com funcionava. M'ha sorprès també que alguns mitjans brasilers eren n'hi havia de seriós, diguem-ne seriós,
ah, no, com a mínim quant al
material, però molts que era
a la transmissió porta, de futbol,
sí, i a la porta del Palau de Justícia hi havia el trípode amb un mòbil i amb això s'ho feien, per dir-ho així, no? Sí, sí. Bé, curiós, no, també.
El que és bestial dels brasilers és que normalment fan transmissions futbolístiques de tot. De tot. O sigui, un combat d'esgrima als Jocs Olímpics és, per ells és un... crits. Crits. I per ells fer una transmissió d'això és una transmissió, no és un exercici periodístic, és una narració, si és radiofònica o televisiva, em refereixo. Què passa, Susana?
No, un dubte, que és que no m'he fixat amb les fotos, i m'hi hauria d'haver fixat, i aquest matí quan m'he llevat he tingut el pensament. El tribunal són tres membres.
Sí.
Composició per gènere. Quantes dones i quants homes hi ha?
Ho dic, una perquè, dona...
no sé si pot arribar a ser important aquest fet, eh?
Una dona i dos homes.
Correcte, ja està.
T'he de dir que moltes vegades, és a dir, sí que pot...
No té per què.
No té per què.
I el problema de la sentència és...
És la dona, en principi, sí, sí, la presidenta del tribunal. A vegades et sorprèn, eh? Vull dir que veus sentències signades per magistrades que van en una línia i per magistrats que van en una altra, que no hi ha una relació directa, per dir-ho així.
A mi el que em sorprèn, de tot el que deies, és que en l'esfera de la justícia restaurativa, no, que repara, no, que no està en el càstig com la reparació del dany, dius, no, si repares el dany, també forma part del reconeixement dels fets, perquè si ets innocent no pots a 150.000 euros. Vull dir que hi ha una nebulosa, dius, o una cosa o una altra, però si dius he posat 150.000 per reparar el dany, estàs reconeixent que ha reparat el dany, però la justícia restaurativa passa pel reconeixement dels fets i, òbviament, per la hipotètica reparació moral o econòmica. No? Vull dir que és també...
Clar, aquí suposo que la defensa també posa els ous a diferents cistelles, sí, no? És a dir, no ho reconeix perquè demana l'absolució, defensa la seva innocència, però alhora diu, bueno, però per si de cas faig aquest pas dels diners doncs per intentar minimitzar danys, per dir-ho així.
En el judici em va semblar que un testimoni, ho dic perquè per mi és un tema central de la llei del sí és sí, del consentiment i del plantejament que tenim davant d'aquests casos. Em va semblar que hi havia un testimoni que deia que ella sabia el que anava, sí, però es va trobar alguna cosa que no era exactament el que anava. I ho dic perquè això és central, crec, en la sentència, perquè la defensa sí que ha basat tot en la prèvia a l'entrada al lavabo. Com si això ja predisposés a una relació determinada. Aquest testimoni es va poder sentir, no?
Sí.
Crec que era algun...
La defensa no és tant això, sinó és si ella ens enganya pel que fa al... la seva tesi, eh? Si ella ens enganya pel que fa a la prèvia, abans d'entrar, per què ens l'hem de creure que un cop a dintre efectivament diu vull marxar i no pot sortir d'aquell espai? És a dir, posen, no tant si abans el toques o li fas petons és que ja has dit que sí, sinó si ens enganyes amb allò dels petons, per què t'hem de creure quan tu ens dius que volies marxar o que vas expressar-ho i no ho fas? Aquesta seria una mica la tesi. Per mi, com deies, dos dels testimonis més importants del judici, això estic fent la meva interpretació, veurem la sentència que diu, però per mi dos dels testimonis més importants són el director de Sutton i aquest treballador que sent una conversa entre la víctima i les seves amigues just després dels fets, i on ella, la víctima, els hi diu a les amigues: jo ja sabia lo que iba, però luego me arrepentí i ja no he podido salir. És a dir, ella, i de fet ella se sent molt culpable, això es veu, vam sentir-ho ahir, les imatges de la càmera de seguretat que porta el mosso al pit, ella se sent molt culpable perquè ella reconeix que entra voluntàriament a on Alves la convida a passar. I el mosso li diu, eso da igual, con la nueva ley, eso da igual, en realitat amb l'antiga també dona igual, sí, però el mosso la intenta convèncer perquè ella no vol denunciar, en aquell moment està en estat de xoc, és un deixeu-me en pau, me'n vull anar a casa, no? I el mosso l'insisteix de si un, da igual si volies entrar o no, si has entrat voluntàriament o no, si després tu no volies alguna cosa, denuncia, no? Intenta convèncer amb
aquest... No, és que jo crec que és un punt central també en el debat social en relació a aquest tipus d'agressions i aquest tipus de relacions. I és central perquè és veritat que amb l'antiga llei segurament també es podia aplicar, però era molt més complicat, perquè ara queda molt clar amb la nova llei que en qualsevol moment de la relació una persona pot dir s'ha acabat, no vull continuar per aquí.
Sí, sí, però en el cas aquest, jo per mi, efectivament la nova llei també, perquè la nova llei deia que si dius que no és que no, i per tant, si ella deia que volia sortir, jo crec que no, sí, sí. Això és el que va passar, doncs queda clar que volia sortir. A mi el que em sorprèn, perquè el Benet, jo crec que ho ha fet referència durant tota l'estona, jo, que aquests judicis van molt en relació a la credibilitat que desperta una part o l'altra. Llavors, a mi el que em sorprèn és aquest argument de dir és que ja estàvem incòmodes, no? que els fa perdre més credibilitat que altra cosa, perquè és igual si estaven còmodes o incòmodes, si el resultat és que ella entra i després vol sortir i no pot sortir. Jo crec que aquí està el fet i el que s'està jutjant. Però si hi ha imatges o hi ha aquesta conversa que se sent... Bueno, jo és que sóc, no sé, si jo estic incòmode me'n vaig d'un lloc, no? Mira, llavors no sé, no acabo d'entendre si tot es basa sobretot en, és un judici molt de credibilitat, aquest argument potser el que fa és debilitar-te la credibilitat, no? I ja t'he dit que independentment com el final és el que és, vull dir que...
Està bé el que dius, però perquè penalment són dos fets diferents. Si tu deixes travessar una porta, si deixes travessar aquella porta, no assumeixes tot el que passi darrere.
No, no, és que no me'n refereixo a això. No, no, si no em refereixo a això, em refereixo a la credibilitat. Em refereixo al tema de la credibilitat que la Benet deia, que va de credibilitat, això.
I de fet, mira, el testimoni de les dues amigues que estan amb la víctima...
I dels fets són els mateixos,
quan contesten a les preguntes de l'acusació són molt contundents, és un babós, estàvem incòmode, no sé què, i quan les preguntes de defensa tiren molt del no ho recordo, no ho sé, saps? Que es notava una reticència d'alguna manera a contestar. Això els hi resta credibilitat davant el tribunal, això és així. També és veritat, ahir la fiscal va fer una reflexió en el seu informe final, perquè sabia que la defensa qüestionaria aquesta credibilitat en base a que no es creia les sensacions de les tres noies, i la fiscal diu: quantes dones ens hem sentit incòmodes ballant en algun lloc i no hem marxat? Perquè dius, bueno, serà el típic, serà, l'endemà serà l'anècdota, aquell tio pesat que se'm posava al costat, que em tocava no sé què, i no hem marxat. I això mateix, fora de la sala, no directament al judici, però fora de la sala parlant amb mosses de la Unitat Central d'Agressions Sexuals, comentaven això, de dir, és que les dones gairebé que estem acostumades a sentir-nos incòmodes en alguns contextos i no marxar. Hi haurà qui marxi, però hi haurà qui... Això ho assumirà dintre la normalitat, estic en una discoteca, se m'ha acostat un tio que m'està menjant l'orella i no per això marxo de la discoteca immediatament. I no vol dir que m'agradi. I si em veus en una imatge, jo estaré allà, hi-hi-ha-ha, rient, però no estic...
I a més, Benet, no ho sé,
però... Però és veritat que de cara a l'acusat, com percep l'acusat, que allò és una...
I sobretot la facilitat que li dones a la defensa. O sigui, jo parlo ja també...
Sí, però bueno, en teoria els testimonis no es poden preparar. És a dir, en teoria...
La facilitat que li pots donar a la defensa en que encara s'aboni més en la tesi de per què t'he de creure a dins...
No,
segons és el que s'ha agafat. Llavors, per això jo dic que al final no, perquè és igual si estàs si és igual, és igual, encara que haguessis estat còmode, si el que va passar dins del lavabo és el que va passar, no, o els fets que ella ha denunciat, doncs és que és igual si estava còmode, si ella volia marxar, tenia que haver pogut marxar.
Perdona,
me refereixo a això, que potser li han posat, no, li han donat un...
Perdona, sí, perquè Benet, tot, però per aquesta no mena de judicis encara pesa molt el que és la moralitat.
Per això dic...
És allò de que si va ser ella, i ho dic en totes les cometes, qui va arribar a provocar aquella situació, no, aquí, amb això juga la defensa de l'Alves, de dir, home, si tu et busques això, no? O sigui, la típica buscona, ho dic entre cometes,
Sí, que
si tu et busques això, després
no et queixis,
assumeix.
Després no et queixis, aquest és l'argument
de la moralitat aquesta.
Però aquest és l'argument argument que crec que la llei del sí
exacte,
sí vol combatre.
Perquè centra, posa en el centre el que és el consentiment, exacte. Ho diguis o no, ho verbalitzis o no, perquè clar, un altre argument de la defensa, i corregeix-me Benet, és que ella en cap moment va dir no, en cap moment s'hi va oposar. Clar, evidentment, en una situació així, si algunes de les dones que ens estan escoltant algú s'hi ha trobat en algun moment, doncs moltes vegades, i això ho relaten també els experts en violència masclista, les dones es queden bloquejades, o sigui, és la idea aquesta de que acabi com abans millor i surto
entre
i corro.
Entre altres coses perquè risquen físicament la seva integritat
física. I més que res que ningú pot saber, ningú estava dintre, no hi ha imatges, exacte, hi ha de dintre, sí. Ella diu que sí, que va dir me quiero ir, l'Alves diu que no, que en cap moment ho va dir, clar, això, diguem-ne, a quins creiem d'aquests dos és en funció de quina credibilitat del previ i el post i ja després. Per mi, una de les claus també és pensar, o sigui, és la reacció tan ràpida, és a dir, la noia té clar que l'han violat just després de sortir d'aquell lavabo. És immediat, de seguida s'enfonsa, de seguida, tot i que li costa expressar exactament què ha passat, me ha hecho mucho daño, bueno, detalls que no cal entrar,
sí, no caldria.
M'ha tirat, se sent a la càmera de seguretat que li diu al mosso, m'ha tirat a terra, és a dir, ostres, molt, molt ràpid per inventar-se una cosa, o per molt que al final, pel que sigui, no t'hagi agradat, és una reacció molt visceral,
no
i molt ràpida.
No han passat ni 3 mesos ni 3 anys.
Exacte.
Perdona, Benet, però hi ha un altre element que explicaria potser el que diu la Concepció, eh? Es va parlar en cap moment de quin paper feien a la discoteca aquestes noies per la qual tenien accés a la sala VIP on hi havia els jugadors de futbol i la gent més important, allò que se n'ha parlat, s'ha fet tot un debat sobre les noies imatge i tot això. Mm-hmm. Això va sortir?
No, aquest element al judici l'únic que s'ha descrit és com van arribar a la discoteca, qui les va convidar a passar, o els va proposar anar a la taula on estava Alves, però no, clar, evidentment no s'ha fet un debat sobre els reservats.
No, jo dic perquè això pot explicar que, malgrat que et sentis incòmode, no puguis marxar o no vegis convenient marxar.
No s'ha entrat en aquesta qüestió. Simplement, la defensa sí que ha dit que ells, clar, l'única taula que té accés en aquesta zona, que no hi ha càmeres, d'aquest lavabo del reservat, és la taula 6 de Sutton, i la defensa d'Alves el que diu és jo no vaig demanar la taula 6, és a dir, no hi ha una premeditació d'aquell dia anava a fer això. Però bé, és col·lateral, en el fons.
Jo, escoltant la Susana, m'han recordat, per posar un element positiu, d'un flashback cinematogràfic. És a dir, quan deies l'argument patriarcal, habitual, masclista, de s'ho ha buscat, la faldillera molt curta, m'han recordat d'Acusados, de Jodie Foster, que té 35 anys. I ho dic en positiu, i el Benet ho sabrà millor que jo, en aquella pel·lícula, quan passen els fets, no apareix el responsable del bar amb un protocol de detecció d'agressions,
sí,
no apareix la unitat de prevenció de les violències dels Mossos. O sigui,
hem avançat.
L'altre dia, el dimarts, ho dic perquè és el debat de l'època, ara que parlàvem del sí és sí i el no és no, com s'ha transitat, la Clara Serra ha fet un llibre preciós que es diu El sentido de consentir, amb anagrama, i a la comunal, a la ciutat invisible que organitzava, es van quedar, o sigui, van haver de canviar la sala, tothom de peu, perquè entressin 200 persones i es van quedar 250 persones.
Carai.
Perquè és el debat de l'època, no? I la Clara diu una cosa molt interessant, si ara sí és sí, demanar que el sí és sí no substitueixi o no es faci oblidar el no és no, que també és una afirmació molt, molt categòrica, no?
Total.
Fa una descripció de, no? D'aquestes, dels matisos, no? Perquè a les sentències, jo faig la meva previsió, en el matís sempre Déu i el diable.
Per cert que l'amic Iuforn m'acaba de dir que efectivament, com no podia ser d'una altra manera, les gravacions de les discoteques ja estan a la llum. No, aviam. Hi ha una web que té, que no les, tu i jo no les podem mirar, o sigui, no les podem mirar, però que ells la tenen, que és Crònica Libre, un digital, periodisme d'investigació en estado puro, diu, i aquí diu que en esas grabaciones de seguridad a las que ha tenido acceso en exclusiva Crónica Libre, no se aprecia en ningún momento que Dani Alves tenga sus facultades mermadas. Se comporta con diligencia e interactúa alegre y ágilmente con todas las personas que le rodean. En ningún momento se tambalea, ni se sienta, ni demuestra ningún tipo de los síntomas habituales de una borrachera tal que no fuera consciente de sus actos. Habla con normalidad tanto con la víctima como con el personal y ni al salir ni al entrar del baño se aprecia que está bajo los efectos del alcohol. Por lo que si el tribunal se atiene a lo que recogen las grabaciones, el argumento que sostiene la defensa sobre que todo lo que pasó estuvo condicionado por su estado etílico decae. Sin embargo, no es la única contradicción entre la defensa y los vídeos. El jugador ha declarado entre lágrimas que se enteró de la denuncia al día siguiente. Sin embargo, el propio jugador supo, justo después de la agresión, que la víctima estaba siendo atendida en la misma discoteca. La razón es que la cámara de seguridad que enfoca la salida del local registró justo el momento en que la chica, visiblemente afectada, estaba en la puerta con sus amigas siendo atendida por el personal de seguridad. En ese instante se puede apreciar cómo Dani Alves sale de la zona de la pista de baile justo al pasillo, donde se encuentra el pequeño grupo de gente integrado por la víctima y sus amigos y amigas, y se ve de manera clara cómo el jugador se fija en el grupo, se da cuenta que es la víctima quien está siendo atendida y le hace un gesto a su acompañante indicando la salida, interpretable para el tribunal como que tenían que salir rápido de allí antes de que la víctima le viera y pudiera alertar al personal de seguridad in situ. Este comportamiento de Alves deja también muy en entredicho otra de las líneas argumentales, que es lo de la relación consentida. Al abandonar a la víctima atropelladamente mientras es atendida, resta toda la credibilidad a que lo acontecido en el baño fuera consentido por ella. Así también desvirtúa la posibilidad de que Alves no supiera el estado de la víctima, puesto que la vio y se fue.
Yo diría que ho publica Crònica Libre, crec que has dit.
Sí.
Crec que ho publica una... El text ha escrit una advocada, no, no una periodista,
ah.
I que, bueno, que interpreta les imatges com les veu ella, no?
Sí, I, Núria González López.
I que probablement, doncs, té... Bueno, probablement té
abogada,
raó
en sí, alguna... Sí, sí, abogada, activista feminista i criminòloga.
No descarto, jo, de fet, en part coincideixo amb l'anàlisi que pot fer d'aquestes imatges pel que ens han explicat. També et diré que les imatges són objectives i alhora són interpretables, perquè, com dèiem, la defensa també les utilitza per dir no estaven incòmodes, no les podem creure. Per tant, diu en aquest text, les va veure les noies plorant a la sortida de la discoteca. Ell diu que no. Diguem, estem segurs, veient les imatges, que les veu? No, jo no ho sé.
Clar.
Aquí és on s'ha de posar en context les imatges.
M'agrada molt perquè el Benet està fet de jutge. És que vull dir que en el fons el que és un periodista, esclar, no, esclar. És que
està fent molt bé.
Ho
està fent
molt bé,
perquè t'està explicant el judici.
Exacte, valent.
Aquí hi ha una part molt important que fa pensar que ahir no li va sortir gaire bé a la defensa de l'Alves al judici, el fet de que dues psicòlogues assenyalessin el fet de que el jugador estava plenament conscient del que feia, per tant l'atenuant de l'embriaguesa, que és això que apuntava ara, això que has llegit, que ha llegit el Jordi, no? O sigui, l'atenuant d'embriaguesa podria ser tal, però no tan fort com per nublar-li, no? Perquè
sí, realment
la seva consciència fos una boira i no sapigués què estava fent.
Diguem-ne que va ser un judici amb poques sorpreses, perquè una mica tothom va dir allò que s'esperava que digués, per dir-ho així, però en canvi aquest potser és un dels punts de dues pèrits contractades per la defensa, pagades per la defensa,
propis, seus.
Que van anar a dir doncs, si havia begut tot el que havia begut, no era plenament conscient dels seus actes, i que van acabar reconeixent que, un, no sabien què havia begut ell exactament, i dos, que en tot cas havia de ser conscient de què estava bé i què estava malament, que és el punt d'aquest atenuant.
Estic rebent missatges de dues persones que estimo molt, una que és Luis Figo, i l'altre que és Mike, perdó, Luis Figo, Toni Muñoz, és que no, li faig broma perquè li dic Luis Figo perquè treballava a RAC1 i se'm va anar a la Vanguardia i li dic Luis Figo. Sempre li dic tot. És una persona que m'aprecio molt, el Toni, igual que la Maica, i m'estan enviant missatges molt interessants. La Maica diu que subscriu tot el que ha dit el Benet, amb la qual cosa aneu per la mateixa línia, i el Toni diu que l'advocada que ha escrit això, aquest text que ara llegíem i que ara deia el Benet que és una persona, és l'advocada de la Rosa Peral. Clar, està tot aquí a... Parlant del país és molt petit. Per raons obvis ens estem adonant que si hi ha ara un grup mediàtic molt important són el tema de la judicatura. És a dir, portem un temps que els jutges s'estan convertint en autèntics, allò, el juez mediàtic, ja fa anys que dura això, des de les èpoques de Baltasar Garzón i de Gómez de Liaño i tot això. Però ara, el jutge que està portant aquest cas, tens el gust?
D'Alves?
Sí.
No.
No sabem...
No m'atreviria a fer una anàlisi de quin peu calcen. Són tres jutges, en tot cas, els que faran la sentència. Per tant, diguem-ne que d'alguna manera sí que podrien fer una majoria de dos i un que fes un vot particular, però jo crec que intentaran arribar a un consens en un cas sobretot tan mediàtic, que genera tant debat, i que d'alguna manera, això és evident que el tribunal ho sap, doncs intentaran arribar a una posició comuna.
Hi ha una coseta, en relació al que has llegit. Jo, a mi és que m'ha sorprès que de cop, i a més amb els 5 canvis de versió que hi ha fet, ara de cop hàgim sumat lo de l'embriaguès, no? Perquè no ho havia dit fins ara, quan és una cosa que, bueno, no sé, possiblement sigui una de les primeres excuses que un pugui donar, no?
Llavors, en qualsevol delicte.
En qualsevol delicte, sí, perquè saps que és un atenuant. Per tant, llavors, a més, si tal com va explicar, sabia perfectament el que havia fet quan arribava a casa, com si la seva dona dormia o no dormia. No, vull dir que jo crec que també és un... Sí, ja sé que ho ha fet per poder demanar com atenuant, però és una mica... En
sí,
aquest sentit,
que faig una defensa d'utilitzar totes les cartes
que tingui davant. Sí, està clar,
i que en aquest sentit és lògic que ho intentin,
sí,
després veurem si li compren.
Sí, efectivament, d'intentar veig que intenta moltes coses. Sí que hi ha una cosa del que has llegit, Jordi, home, diu, no diu que allò de que...